de Catalunya i Andorra.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 6 minuts, molt bon dia, benvinguts a aquest matí de COPE Catalunya i Andorra. D'aquest dijous us parla la Montse Rodríguez. Un programa que avui farem des del recinte ferial de Montjuïc, que acull fins aquest diumenge la 17a edició del Saló del Sector Immobiliari Barcelona Meeting Point. 280 empreses de 15 països i els principals fons d'inversions internacionals. Avui visitarà aquest programa el delegat especial de l'Estat, el Consorci de la Zona Franca, en Jordi Cornet, que ens donarà, això sí, tots els detalls. Tampoc faltarà la presència d'aquest matí COPE del president del Saló, Enrique Lacalle, que apunta que aquesta edició ha obert les portes amb molt optimisme. Un optimisme que també comparteix la immobiliària alemana Engel & Völkers, líder en intermediació d'immobles d'alt standing arreu del món. Avui conversarem amb el seu director general. Això i més en un matí on també ens acompanyaran el Carles García Pastor, avui en directe des del Meeting Point, el Sergio López, el nostre tècnic de so d'exteriors, el Jorge Martínez a les vies de so de l'estudi de COPE Catalunya i Andorra, en Carles Losada, cap d'informatius, i en José Luis Gil, redactor d'Esports COPE. Comença sense més dilació aquest matí COPE, com sempre ho fem, ben informats. Carles Losada, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. És un dijous amb predomini de sol arreu de Catalunya, temperatures en ascens, el vent protagonista una jornada més, els dos extrems mestral d'intensitat forta a l'Ebre i la tramuntana a l'Empordà. Ara mateix 15 graus a Tarragona, 14 a Barcelona, 12 a Girona, 11 a Lleida, 9 a Andorra la Vella. El transport públic no tenim cap problema. En canvi, la xarxa viària, algunes situacions complicades. Tallada la C60 a la Roca del Vallès, direcció Granollers, un camió variat que talla dos carrils de sant desviaments pel lateral. A la C17 millora la cua que hi havia entre Canovelles i Mollet, direcció Barcelona, per dos accidents. A l'AP7 a Maçanet de la Selva s'està fent un simulacre i alguna retenció, i els conductors no s'han d'alarmar si veuen vehicles d'emergència. Insistem que és un simulacre d'accident. I a l'A2 hi ha un carril tallat a Castellolí per un camió variat. Molta precaució en aquest punt de la xarxa viària. La patronal dels locals d'oci nocturn ha defensat avui la continuïtat del Salou Fest davant el rebuig de l'Ajuntament de Salou a Tarragona, que segueix celebrant-se, i ha plantejat crear una taula de negociació amb diverses administracions i turoperadors per negociar aspectes concrets. I la tinent d'alcalde d'Ecologia i Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha avisat avui que no es podrà acabar l'estació de la Sagrera abans del termini marcat 2020 si el govern central no accelera les inversions i Sedif no mobilitza 140 milions d'euros, ni més ni menys.
Gràcies, Carles. D'aquí 25 minuts en tornarem a actualitzar la informació. I ara anem amb els esports. Avui ens hem despertat, senyor Gil. Molt bon dia.
Bon dia, Montse, companys.
Amb una mala notícia, Johan Cruyff, exjugador del Barça i exentrenador, pateix un càncer.
Un càncer de pulmó que li va ser diagnosticat el passat dimarts i que ara, com a conseqüència més immediata, li obliga a passar més proves per determinar l'abast exacte d'aquest procés cancerigen pel qual, doncs, està travessant, malauradament, Johan Cruyff. És un dels noms propis del dia. L'altre, el de Susana Monge, la vicepresidenta econòmica del Barça, que està en compareixença davant dels mitjans presentant els números del balanç de la temporada 14-15 i el pressupost previst per la 15-16. Queda't amb diverses frases, com per exemple, ha dit que el Barça està en el millor moment de la seva història, moment econòmic, evidentment, que el club pot fitxar, però que en aquest sentit recomana prudència extrema, i és que cal fer uns reajustaments per equilibrar el pes de la massa salarial en relació a la resta del pressupost, i ha dit Susana Monge que la renovació de Neymar no està inclosa en el pressupost de la temporada 15-16, però que incloure-la no determinaria una variació molt determinant. I l'altre, el tema arbitral. Després de la notícia que es coneixia ahir a la tarda, aquesta denúncia, de moment anònima, d'un àrbitre assistent que denuncia haver rebut pressions per arbitrar i actuar en contra del Barça en el clàssic del proper 21 de novembre. Per cert, en clau espanyolista, l'equip juga demà, obre la jornada de Lliga al camp del Rayo Vallecano, per tant, avui últim entrenament, llista de convocats i roda de premsa de Sergio González.
Gràcies, company Gil. D'aquí també 25 minuts tornarem a actualitzar aquesta informació encapçalada, malauradament, per aquesta notícia. Gràcies, com dèiem, i tot preparat ja per anar fins al Saló Meeting Point, on es troben els nostres companys, en Carles García Pastor, i té ja el nostre primer convidat, en Jordi Cornet.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
17a edició d'aquest saló, el Barcelona Meeting Point, que ha obert les portes amb un optimisme afegit. Aquesta dosi addicional d'optimisme després d'alguns anys de crisi en el sector. Avui tenim Carles García Pastor, el nostre company, que avui està en directe. Carles García, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Montse? Molt bon dia a tots els oients també.
Quin és l'ambient que respira ara mateix al Saló del Barcelona Meeting Point, on ja tenim el senyor Cornet, amb el que parlarem ara mateix, però fes-me aquesta radiografia per saber quin és l'ambientillo.
Doncs mira, en aquesta 19a edició, la veritat és que hi ha molta gent amb cares d'optimisme. Només entrar a aquest Palau 8 del recinte Montjuïc Plaça Espanya de Fira de Barcelona, l'ambient que respira realment és d'aquest optimisme del que tu parles. Cares somrients, cares alegres i realment sí que es veu, fins i tot m'atreviria a dir-te, Montse, confiança. La gent té més confiança i se la veu confiada de que això està sortint, de que això està tirant cap endavant i de que aquesta edició, aquesta 19a edició, pot ser molt bona i molt productiva, eh?
Doncs imagino que mirant-li la cara al senyor Jordi Cornet, ell sempre té un somriure a la cara, el delegat especial de l'Estat espanyol a la Zona Franca, imagino que mirant-li a la cara ho diu tot, no? Senyor Cornet, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Content, com sempre, i amb més il·lusió que mai en aquesta edició d'aquest saló.
Bueno, la veritat és que efectivament aquest saló serà la història per ser un saló que ja efectivament és el canvi de cicle, no? Aquí la gent i els promotors, la gent que té els stands, pues, tots t'ho diuen, que es nota un ambient absolutament diferent al de l'any passat, que encara pues, començava a vislumbrar que el sector podia tirar cap endavant, però ara és una realitat, inclús a nivell de gent, no? Aquí hi ha molta més gent que ve a veure, a visitar pisos, a veure les possibilitats per comprar un pis, etc. Amb la qual la veritat és que és satisfacció total, afortunadament.
Quan es diu que el saló comença a moure's, que hi ha moviment, això vol dir que l'optimisme, tot i que ha de ser moderat, és molt important, perquè tot comença, diguem-ne, pel totxo, no? Pels immobiliaris.
Bueno, la realitat, efectivament, és que Espanya ha sigut sempre un país que s'ha fonamentat principalment amb l'activitat immobiliària, amb l'activitat de la construcció, no? Però també és cert que ara, amb aquests 4 anys que hem estat treballant, pues, hem intentat diversificar, sobretot a nivell de canviar molt la balança de pagos d'Espanya i el tema d'exportacions i importacions. A partir d'aquí, és evident que si el sector immobiliari, com és el cas, comença a remuntar-se i remuntar-se a nivell important, això generarà molt llocs de treball, que és l'obsessió que tenim tots per complir.
Són 19 anys, Montse, són 19 edicions. El Saló s'ha fet major d'edat en èpoques molt complicades i el paper del Consorci, evidentment, dins del Saló ha estat complicat. Però, senyor Cornet, s'ha tirat endavant, que al cap i a la fi és l'important, no?
Efectivament. Home, és cert, quan jo vaig entrar fa 4 anys de delegat de la Zona Franca, doncs em vaig trobar una Zona Franca amb el que vam tindre que declarar unes pèrdues per primera vegada a la història de la democràcia de 12 milions d'euros. Amb això també ens vam obligar, al final, a prendre unes mesures dràstiques, com era, per exemple, doncs vam baixar els preus dels terrenys industrials que teníem al polígono de la Zona Franca i van baixar els preus un 30%, una reducció de 31 euros metro quadrat any al 2011 a 22 euros metro quadrat al 2015. Encara cins, doncs hem aconseguit després ja el 2013 passar en benefici 7 milions, el 2014 en 23 milions, amb la qual efectivament és un cicle ara comença d'èxit, però han sigut anys molt durs, aquests 4 anys han sigut anys molt durs de treballar i posar ordre a les comptes.
I com s'ha hagut d'orientar tot això, aquests anys tan complicats?
Pues, bueno, al final el gestor públic, al final el que té que ser és responsable. Responsable vol dir que el que té que vetllar principalment és per als altres, no? per la bonança social i per la gent. I això com ho van fer-ho? Pues van fer-ho, com he dit, no? Per un costat, era evident que el que tenien que fer és aconseguir que les empreses s'ubiquessin una altra vegada al consorci, i això sols es podia fer baixant preus, i van baixar els preus un 30%. Després, per l'altre costat, teníem que reduir els costos del consorci, que va ser molt difícil, però es va aconseguir. Jo vull recordar que nosaltres, al consorci, hem reduït el 20% de les despeses pròpies, o sigui, vam passar de 25,7 milions al 2012 a 20 milions al 2014. 5,7 milions, que es diu aviat, però que ha costat molt, eh? I també és evident que, desgraciadament, ens vam trobar amb uns actius que estaven supervalorats. I això també vam tindre que posar-los al mercat. Al mercat, valorant-los ja al seu preu. i vam reduir els actius un 32%, també 42 milions de reducció d'actius als balanços del consorci. I tot això per què? Pues era perquè teníem que fer un reflex real de l'empresa, era perquè aquests terrenys i aquests edificis amb el preu real de mercat ara es poden vendre o es poden promocionar, com és el cas de les vivendes que després, si vol, parlarem. I a partir d'aquí, pues, han sigut mesures complicadíssimes, però que al final han fet, pues, com deia abans, no? Ara el Consorci de Zona Franca, si a la propera legislatura, que ara, des del nostre punt de vista, és ara quan tenim, si al final els ciutadans recolzen el govern del Rajoy, i en aquest cas, jo repeteixo, delegat de la Zona Franca, doncs tenim els 4 anys de creixement més important de la història, jo crec que haurà passat. Però això després parlem, si vol.
Senyor Cornet, una de les qüestions principals, si em permet dir-ho així, és que segurament molts dels nostres oïdors, entre comentes, desconeixen el que és el Consorci i la tasca que fa el Consorci, perquè el Consorci, evidentment, fa molta feina per darrere perquè tot surti bé, no? Expliqui-los als nostres oïdors quina és exactament aquesta tasca.
Doncs miri, ràpidament, el Consorci l'any que ve farà 100 anys. I farà 100 anys perquè van a veure uns empresaris fa 100 anys que van demanar al govern d'Espanya a crear un polígono industrial, crear una zona industrial perquè s'activés l'activitat industrial, l'exportació i importació del Mediterrani i els productes que en aquell moment Catalunya feia, Barcelona principalment. Això es va crear conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i es va crear una empresa, que és el Consorci de Zona Franca, que és aproximadament pues, el pes del Consell d'Administració i de la Junta General d'Accionistes pues, és un 40% de l'Estat, un 40% aproximadament, 45 Estat-Ajuntament i un 10% que està a Societat Civil Catalana. Està empresaris, la Càmera de Comerç, el president de Foment, els dos secretaris generals dels sindicats, i a partir d'aquí pues, és una empresa amb la que el seu conseller executiu l'anomena el Consell de Ministres a proposta del ministre d'Hisenda i és el delegat de la Zona Franca, que és el que li es parla. Què ha fet el Consorci? El Consorci, a part de desenvolupar aquest polígon i altres molts, pues, el que ha fet és, evident, també pues, amb l'Ajuntament col·laborar en totes les legislatures per intentar, amb aquelles necessitats que pugui tindre l'Ajuntament o prioritats de la ciutat, pues, recolzar per fer Barcelona i perquè tots tirem a una, que és quan les coses funcionen millor. Jo no coneixo ningú que no funcioni si no van units, i això és el que hem fet sempre a la Zona Franca.
El Consorci, en aquest cas, ha de ser promotor o ha de ser executor, o potser ha de ser les dues coses?
Bueno, nosaltres, efectivament, el que fem és, i el que hem fet aquests 4 anys a part de posar ordre als actius, etc., ara el que estem fent i farem és desenvolupar tots els nostres actius potencialment. El Consorci ara mateix té 1.870 vivendes per construir, que és una de les operacions, grans operacions que tenim intenció de fer aquests 4 anys, de les quals 760 són de protecció oficial, i la intenció, efectivament, és que la setmana que ve tenim altra reunió amb el regidor de vivenda, perquè entenem que amb l'Ajuntament podem i devem conjuntament pues, desenvolupar aquestes vivendes. Però jo vull recordar que nosaltres, la nostra intenció, i és la que volem proposar a l'Ajuntament, ara mateix hi ha uns 900.000 joves a Barcelona que amb capacitat econòmica per emancipar-se però que viuen amb els pares. I això és el que té que fer el Consorci. El Consorci té que ajudar a la joventut a emancipar-se, i això com es fa? Pues es fa, com som una empresa pública, des que jo he sigut delegat he complert dos objectius, que és fer beneficis. No hi ha ni una sola operació que no tingui benefici, però també fer benefici social. I en el cas de les vivendes de protecció i les vivendes, el que fem és uns preus molt competitius perquè tenim que treure alguna cosa de benefici, perquè és un principi fonamental en una empresa perquè funcioni, però a la vegada no que sigui un preu especulatiu. I en aquesta línia, doncs, ara mateix, aquí tenim un estant al Meeting Point, amb el que estem oferint pisos de dues habitacions a 117.000 euros de base, o el que és mateix, amb un finançament preparat com si fos un lloguer a 340 euros al mes durant 35 anys, amb un tipus d'interès molt competitiu, que és el 2,5. I això ho fem perquè, efectivament, l'obligació d'una empresa pública és ajudar a la gent que necessita ajuda. que ara desgraciadament és molt tard.
El cap i a la fi és el més important. Vostè, aquests 4 anys, la llàstima, ho hem de dir així, és que aquests 4 anys que dèiem han estat complicats. Vostès han hagut de fer moltes reformes, molts canvis, molta feina, i ara els propers 4, la següent legislatura, és la que sempre acostuma a ser de creixement. Però quin balanç ens pot fer per vostè? Quin ha estat un motiu de gran satisfacció i una qüestió que consideris una assignatura pendent, que no ha pogut dur a terme, però que la vol dur a terme?
Pues nosaltres aquest últim any ens hem centrat molt en una fase que és per nosaltres bàsic, que és ajudar les empreses a exportar els nostres productes, els productes que ells fan. Si aconseguim que les empreses creixin, aconseguirem que generin més treball. I això es fa exportant els productes espanyols, catalans, barcelonins, al resta del món. Com el món és molt gran, el consorci el que va fer és especialitzar-se en un país, que és Xina, que és el suficientment important per absorbir tot el consum que puguem tindre al resta d'Espanya. Perquè es faci vostè una idea, la població d'Espanya és una de les províncies més petites de Xina. I a partir d'aquí, Xina és un país que està desenvolupant amb un creixement d'un 6-7% anual, i això comporta un accés de la població xinesa al treball que fa que s'incrementi molt cada vegada més el consum intern a nivell dels xinesos. I els productes espanyols agroalimentaris són molt importants. Per això, fa un any que vam obrir una oficina permanent a Shenzhen, i amb dos viatges que dels diversos que he pogut anar allà per conèixer el sector, a part de tindre l'oficina permanent, vaig fer un viatge amb el president del govern, amb el president Rajoy, quan va reunir-se amb el president de Xina i van tancar diverses operacions, i entre elles vam acabar de materialitzar una prèvia que havíem fet també amb un altre viatge amb l'alcalde de Barcelona, que vam aconseguir que el centre de patents i marques de productes xinesos per tot el sud d'Europa s'ubiqués en uns locals del consorci. Això és tan important com perquè ens donem compte de que al final la majoria dels productes xinesos que es tenen que homologar per al mercat europeu o dels productes europeus que s'homologuen per entrar al mercat xinès tenen que el centre de certificacions i homologacions està aquí a Barcelona. I això, evidentment, genera molta riquesa.
Senyor Cornet, l'altre dia, el secretari, el dia de l'inauguració, el secretari d'Estat d'Economia i el director de l'Oficina Econòmica del Govern, el senyor Nadal, va dir que la incertidumbre política pot allunyar els inversors d'Espanya i troncar aquesta incipient recuperació econòmica que viu el país. Hem de dir que, per sort, o gràcies a aquest saló, hem vist que hi ha els principals fons d'inversions internacionals aquí instal·lats en aquesta edició del Meeting Point.
Sí, és evident. Aquí la veritat és que, com he dit abans, es respira optimisme. Però també és veritat que, efectivament, amb totes les converses pues, està el comentari de què passarà el 20 de desembre. El que va dir el secretari d'Estat és una obvietat, i és el mateix que li penso dir jo, no? Fixi's si és important qui dirigeix el consorci, que en 4 anys hem passat de 12 milions de pèrdues a 23 milions de beneficis. I abans, el que havíem passat era un increment de despeses extraordinàries. Nosaltres ara tenim 4 anys per davant, que és evident, com deia, el tema de l'exportació de productes xinesos, el tema de les vivendes, el tema... Però no és menys cert que depèn de qui segueix dirigint el consorci, doncs seguirem tenint un cicle d'èxit, com és el que jo vull fer, o podem tindre un cicle com els que han passat doncs, els últims 8 anys de portar un consorci, al final, a les pèrdues que mai a la història havien tingut. Les persones són bàsiques amb la gestió del públic i del privat.
Nosaltres també li desitgem aquest cicle d'èxit, si arriba el cas, si es dona el cas, al senyor Jordi Cornet, delegat especial de l'Estat espanyol al Consorci de la Zona Franca, amb optimisme, sobretot, i de veritat, ho deies tu al principi, Montse, no ha parat de somriure, se'l veu content i se'l veu optimista del que pot sortir durant aquesta 19a edició del Barcelona Meeting Point. Senyor Cornet, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
L'optimisme és una virtut i una necessitat d'aquí a Catalunya.
I tant, que no falti. Gràcies, Jordi Cornet, gràcies, Carles García Pastor. D'aquí a un moment hi tornarem, aquest Meeting Point. Recordeu, aquesta 19a edició, com deia en Carles García Pastor, ha fet la majoria d'edat, i nosaltres estem allà en directe vivint com es viu un dia qualsevol en aquesta fira que acaba aquest diumenge.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, debats, informació.
El club brasiler ha sol·licitat a la FIFA que suspenguin a Neymar 6 mesos sense jugar i li reclamen, a més, una indemnització de 55 milions d'euros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat. De dilluns a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí estamos saludando desde hace ya bastantes semanas, ya es un clásico, de Desiré Palomo, abogado. ¿Cómo estás? Buenos días, Desiré.
Buenos días, Pepe.
Cuando hablamos con Desiré, hablábamos de DPS Abogados, vosotros DPS Advocats. Vosotros ya conocéis el gabinete y si no lo conocéis, déjame que os refresque la memoria, porque DPS Advocats te brinda una asistencia legal competente gracias a un equipo médico jurídico especialistas sobre todo en procesos de seguridad social. Por ejemplo, tienes un problema con una incapacidad, con una impugnación de alta médica, con una minusvalía. DPS Advocats es el despacho que te puede ayudar y mucho a solventar ese problema. Te doy el teléfono ahora y te lo repetiré al final. 900-102-140. Desiré, vamos a insistir en los temas que siempre tratamos cuando vienes al programa. Incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, exactamente, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, una persona que sufre una incapacidad laboral, ¿qué es exactamente eso? A ver, porque los que no sabemos de leyes no tenemos ni idea. ¿Qué es exactamente una incapacidad?
Para eso estamos, Pepe, para explicarlo. Una incapacidad está prevista para aquellas personas que sufren unas lesiones por el motivo que sea, ya sea una enfermedad común, una enfermedad que ha desarrollado esa misma persona o como consecuencia de un accidente, ya sea o no laboral. Pues esa persona que sufre esas lesiones que le impiden desarrollar bien su trabajo o bien cualquier tipo de actividad laboral pueden solicitar una prestación de incapacidad permanente. De manera que esa persona deja de trabajar, insisto, en su trabajo o en cualquier tipo de actividad laboral y pasa a percibir una prestación por parte de la Seguridad Social.
¿Esa incapacidad puede ser sobrevenida debido a un accidente o ya, debido a una enfermedad? ¿Hay diferencias a la hora de conseguir esa prestación laboral?
La única diferencia es la contingencia. Si deriva de un accidente, pues se cataloga como accidente, y si no, si es una enfermedad que ha desarrollado la persona con el transcurso del tiempo, pues es una enfermedad común.
¿Y la prestación laboral, es decir, la pensión, ¿no? ¿Esa pensión es diferente si estamos hablando de un accidente, el accidente le ha provocado la incapacidad o una enfermedad o no? ¿Los baremos son los mismos?
El procedimiento es el mismo, la única diferencia es en cuanto a la base reguladora de la prestación.
Muy bien. Y a la hora de solicitar esa prestación legal permanente, para eso estáis vosotros, me imagino, ¿no?
Por supuesto.
Ahí entra DPS Advocats, ¿no?
Eso mismo.
¿Cómo ayudáis a la persona? ¿Qué documentación es necesaria? ¿Hay que ir a un juicio? ¿Cómo funciona eso?
Sobre todo lo que necesitamos son informes médicos para que nuestro departamento médico pueda valorar la viabilidad del proceso y, por otra parte, el informe de vida laboral para conocer si la persona cumple con la cotización necesaria.
Muy bien. Si queréis más información, el teléfono de DPS Advocats, donde encontraréis a Desiré y todo su equipo, es el 900-102-140. Hasta la próxima. Gracias, Desiré. Adiós.
Gracias.
Adiós.
De 12 a 2, de dilluns a divendres, al matí, COPE Catalunya i Andorra. Cataluña y Andorra.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
¡Vaya cocina!
¿Te gusta? La he comprado en cociline.com, desde su web y sin moverme de casa.
¿Cómo has escogido todo? ¿Sin verlo?
Vienen a casa, hacen un proyecto, traen los materiales para que puedas elegir. Es fácil y comodísimo.
Una cocina como esta y ese servicio, ¿será caro?
Mucho menos que una tienda normal.
¿Dónde has dicho que era?
En cociline.com. Más cómodo, más práctico y más económico.
Ahora 45% de descuento en electrodomésticos.
Cociline.com. Cocinas online.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Valladolid, del 24 al 31 de octubre, 60 edición de la Semana Internacional de Cine. Ven a la Seminci y descubre el mejor cine de autor en una ciudad que despierta tus sentidos por la belleza de sus monumentos, su famosa gastronomía y esta semana de cine. Seminci Valladolid, un festival de cine con gente de película.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona. O llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
Instalant, wow, wow, el gas natural, al, al. Abans del 31 d'octubre, 300 euros t'emportaràs. T'haig de cantar aquesta oferta cada dia d'aquesta setmana perquè no te n'oblidis? Aquesta oferta desapareixerà en dues setmanes. Truca ja al 900-333-456. Gas Natural Distribució.
Canvi d'oli, filtre, fet. Revisió de 22 punts, feta. Tot per només 69 euros, dit i fet.
Vine al teu concessionari Opel de Barcelona i província i posa a punt el teu Opel amb ajuda dels experts a un preu excepcional. Fins al 15 de novembre. Troba el teu concessionari Opel de Barcelona i província a opel.es i consulta condicions.
De Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
2:15, això és el matí. COPE, Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez. I ara escoltarem la veu de Carles Lossada, que ens porta l'actualitat d'última hora. Carles, què tal?
Bon dia. Què tal? Bon dia, bona tarda. Dijous amb predomini de sol i temperatures en ascens arreu de Catalunya. Un dia més, el protagonisme és pel vent als dos extrems. Mestral, fort a l'Ebre, tramuntana també forta a l'Empordà. 15 graus i ara a Tarragona, 14 a Barcelona, 12 a Girona, 11 a Lleida, 9 a Andorra la Vella, transport públic, cap incidència, xarxa viària reoberta ja a la C60 a la Roca del Vallès, direcció Granollers, tallada ara però la C63 a Sant Esteve d'en Bas, comarques de Girona, per simulacre d'un accident. També està amb problemes a l'AP7, a Massanet de la Selva, també per un altre simulacre d'accident. Hi ha que en aquest punt retenció d'uns 3 quilòmetres i els conductors ens han dit que no s'han d'alarmar si veuen vehicles d'emergència. Insistim, és un simulacre d'accident en aquest punt AP7 Massanet de la Selva. I també encara tallada, concretament un carril, el carril dret a Castellolí de la A2 per un camió averiat. Recomanen molta precaució al circular per aquesta carretera. Notícies d'aquest matí, doncs mira que la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per a la renovació parcial del Consell d'Administració de la Fira de Barcelona, que preveu que Agustí Cordón, que ha deixat la direcció general de la institució, es converteixi en membre del Consell. L'acord inclou també la renovació com a consellers de Luis Conde, Miquel Martí i Pedro Fontana, que formen el Consell d'Administració de la Fira, juntament amb el president Josep Lluís Bonet, Núria Bassi, Enric Crous, Enrique Lacalle i Carles Vilarrubí. Els nomenaments hauran de ser ratificats també pel Consell General de la Fira, l'òrgan de representació política presidit per l'alcaldessa Ada Colau. I la cúpula de les Arenes de Barcelona acollirà del 23 al 25 d'octubre la primera edició del Fira APAT, que busca connectar distribuïdors, botiguers, cuiners i responsables de restaurants, hotels també, i públic en general. Tindran un paper destacat als distintius de qualitat i la venda de proximitat.
Gràcies, Carles, per la informació. Anem ara amb tota l'actualitat esportiva. L'última hora, company Gil, bona tarda.
Paper i llapis, Montse, per les xifres oficials exposades avui per la directiva del Futbol Club Barcelona i que es sotmetran a l'assemblea de compromissaris aquest proper diumenge. Pressupost 14-15 es tanca amb uns ingressos de 608 milions d'euros i un benefici de 15, amb una situació consolidada des del punt de vista del EBITDA. I el pressupost de la temporada 15-16 del Futbol Club Barcelona, xifres rècord, 633 milions d'euros. Tot això, insistim, sotmès a aprovació dels socis compromissaris en l'assemblea del proper diumenge. Pel que fa a la plana poliesportiva, dos apunts. Un, destacar ahir la victòria de l'Uni Girona en la segona jornada de la fase de grups de la Eurolliga femenina, primera victòria de les dones, de les noies de Miguel Ángel Ortega, mentre que el Barça tancarà avui la preparació de també el segon partit de la fase de grups de l'Eurolliga, en aquest cas la masculina, serà demà al Palau Blaugrana contra el Zielona Góra polonès.
Molt bé, gràcies, Gil. Més informació amb els companys d'esports, al Mati Cope i al llarg de la programació de Cope arreu d'Espanya. A les 12:35 posem uns minuts musicals perquè estem a punt de marxar de nou al Meeting Point, on es troba ja, esperant per ser entrevistat, el senyor Enrique Lacalle, el president del Saló.
No, nunca lo pasado ha de volver, ni mi corazón ya puede ser tan alegre y tan feliz como ayer. No, todo ha recobrado.
Por primera vez en Barcelona, el concierto sinfónico que estabas esperando, Rafael. Un concierto sinfónico de Rafael en el que va a estar acompañado por 70 músicos. La fecha, el 21 y el 22 de diciembre. 21 y 22 de diciembre y el lugar, el Gran Liceo de Barcelona. ¿Quieres entradas? Pues ya lo sabes que tienes que dirigirte rápidamente a comprarlas a través de internet en el festival-milenio.com. Festival-milenio.com. Compra ya esas entradas para ver por primera vez en Barcelona el concierto sinfónico de Rafael, 21 y 22 de diciembre en el Gran Liceu de Barcelona.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui en directe des del Salón Meeting Point i amb grans convidats, com és el cas d'Enrique Lacalle, que és el president d'aquest saló, que jo recordi, vostè és més de Julio Iglesias que no de Rafael, però crec que Rafael no s'ho perdrà, no? Senyor Lacalle, bona tarda.
Bueno, m'agraden els dos, diguem.
Ha de comprar l'entrada, eh? 21 i 22 de... Esperi, que ho tinc aquí. De desembre.
Vale, conti que estaré.
Perfecte. Escolti'm, content, satisfet? M'han dit que vostè té, no sé, que no sap com dir que la cosa funciona no bé. Lo siguiente, com es diu.
Bueno, és que hem passat uns anys molt durs, del 2008 al 2012, i el 2013 va començar una altra vegada la bonança, mitja bonança.
Sí.
I aquest any, el 2015, la veritat és que és un saló de la recuperació. Ja veus les cares de la gent, veus la quantitat de gent nacional, internacional, que està passant per Meeting Point, veus el volum d'operacions que està fet, i en conjunt és un saló que després de la crisi pues, dona molta il·lusió i molta satisfacció.
Bueno, vostè està aquí amb els companys de COPE, en Carles García Pastor, que ara serà tot seu, però abans li vull preguntar, si tot va bé, per què marxa, senyor Lacalle?
Perquè això és com si tu guanyes una Champions, després de la Champions pots marxar de casa, no? Més o menys, no? Hem tingut molts anys de tot, no? Però aquests últims són de Champions, ja comença una altra vegada, l'immobiliari a funcionar, això és molt bo pel país. L'immobiliari dona molts llocs de treball, dona molta feina, dona feina a molts sectors, perquè darrere d'un edifici d'oficines o d'habitatges hi ha electricistes, pintors, carpinters, hi ha de tot. O sigui, per tant, és molt important per l'economia que un sector com l'immobiliari torni a revifar i torni a funcionar.
Ara li posa magre el que vingui darrere, eh? Ho dic perquè vostè és una cara visible, el coneix molta gent.
Bueno, Guardiola també va deixar un Barça triomfant i després Luis Enrique està molt bé.
Mira com em dribla, eh? Carles, aviam si tu pots amb això.
Es nota que és un bon saló el d'enguany i que està content el senyor Lacalle, perquè ja veus les comparacions que ens fa.
Sí, sí, tu.
Però, senyor Lacalle, ho deia vostè i ho deia també ara mateix el Jordi Cornet, que aquest any es nota que aquest any, sí, aquest any és el bo. Clar, el Saló ha viscut anys daurats i anys tremendament negres. Com ha hagut de mullar-se el Saló a les circumstàncies econòmiques?
Bueno, 96-2007 espectaculars, quasi 70-80 mil metres quadrats de superfície, ara tenim 20.000 estants de dos pisos. Bueno, era una cosa... Després va vindre l'època de la travessia del desert, duríssima. Duríssima per nosaltres i duríssima per molta gent que va deixar la feina, que va perdre les seves empreses, que va deixar el seu patrimoni de tota la vida. O sigui, jo he conegut molt bé aquest sector immobiliari. Moltes vegades la gent diu, ostres, els immobiliaris aquests s'han forrat i tal. Jo conec moltíssima gent que s'ha deixat tot, s'ha quedat en l'opuesto, que diuen, no? Per tant, quan veus que això... Ara tenim un altre sector immobiliari, és un sector més petit, és un sector més prudent, molta mili, que parla anglès, és molt professional, i que en definitiva pues, han sortit noves empreses, los services, las socimis, i noves empreses immobiliàries. S'està creant un nou sector immobiliari que jo estic segur que aquest sector immobiliari serà molt difícil que li torni a passar el que va passar a l'anterior.
És a dir, res serà com abans, no? Si més no, aquesta impressió es té.
Aquesta és la impressió que jo tinc. Jo sóc un optimista vocacional, però crec que serà així.
Vostè és optimista, als expositors com els veu? Perquè li haurà tocat fer la passejada per al saló, per anar saludant, per anar veient-los. Com és l'estat d'ànim?
Jo passejo tot. Jo tinc un compte quilòmetres i vaig calculant tots els quilòmetres que faig cada dia.
Quan acabi el saló, déu-n'hi-do, no?
Sí, està bé, Ahir vaig fer 7 quilòmetres, que no està malament per un saló, I jo confio avui en pujar aquesta xifra, no? I parlo molt a la gent, i dono les gràcies per estar aquí, i al final el que té que fer una persona que es dedica a muntar fires, que és estar al costat de la gent que ha cregut a nosaltres, no? Ha cregut en aquesta fira, en anys difícils i ara en anys que seran molt més fàcils, no, però millors.
Ens hem de quedar amb aquestes petites coses que donen la vida, aquests símptomes, i ho dèiem al principi, aquest Barcelona Meeting Point 2015 sí que podem dir que ja està en plena recuperació, no? Si més no, els símptomes els estem notant ja des de fa uns mesos.
Sí, sobretot fa 3 anys que ha tornat la inversió internacional, que podien dir, perquè s'entengui tothom, que compra el major. Compra grans edificis, compra grans superfícies logístiques, industrials, compra edificis d'habitatge, després els ioga. O sigui, aquests estan tots aquí, tots. I l'únic que pot passar és que, com ja porten 3 anys comprant, el producte prime pràcticament està col·locat. I ara ja van a la primera corona, després la segona. Però això és molt bo, perquè al final acabarem col·locant una part molt important d'aquell estoc tan espectacular i tan brutal que es va crear als anys aquests, fins al 2007.
Senyora Calle, tot just això va arrencar ahir, encara queden uns dies fins al proper diumenge. Novetats que aporten guany, on es posa el focus d'interès en aquesta edició?
Bueno, nosaltres en això som un saló bastant clàssic que respon a el que demanda el sector. Nosaltres fem un gran simpòsium apoyat i recolzat per les escoles de negoci, IES, SADE, per les internacionals com el RICS anglès o com la EPRA, European Property Federation. O sigui, tenim un panel de grans escoles i de grans socis al simpòsium que ha convertit aquest simpòsium, jo diria, en un dels millors del món. I després hi ha la part de professional de saló i la part de públic, que és la que durarà fins al diumenge i per on passaran els ciutadans i ciutadanes que vulguin comprar algun producte immobiliari.
Què li diria vostè a aquells ciutadans que sí que hem vist que mica en mica anem recuperant la confiança?
Jo li diria que... encara estem a un bon preu, això cíclic i pujarà, encara tot està a preu. També tinc que dir que hi ha una nova cultura, nosaltres som un país patrimonialista, la gent sempre l'ha agradat tindre alguna cosa de propietat i per això s'ha endeutat tota la família. Però ara comença una nova cultura que no solament majoritàriament és compradora, però també de lloguer, perquè les parelles joves prefereixen guanyar els dos treballen i prefereixen dedicar una part del que guanyen a pagar de l'habitatge i l'altra part a disfrutar de la vida. Jo també ho entenc. Aquesta és la cultura més d'altres països que no teníem tant aquí a Catalunya, a Espanya. aquesta cultura del lloguer, però jo crec que la situació en general, laboral, tot això, fa que també comenci un gran sector que serà el de lloguer.
Uh-huh. Bueno, el fet de que els bancs hagin obert l'aixeta i donar crèdits, això ha obert que molta gent doncs torni a interessar-se per comprar alguna cosa.
Hi ha un preu, clar, jo me'n recordo quan jo era jove, fa 4 dies,
Ja anava a dir dos. Sí.
Estava en l'interès al 16 i al 17%. Uh-huh. Clar, quan veus ara l'interès a l'1 i escaig, doncs dius...
Com ha canviat
això?
Escolti'm, l'audiència em pregunta...
També els preus diferents, eh?
Senyor Lacalle, la gent em pregunta... Pregunta-li a la calle si hi ha algun xollo, si hi ha algun pis, allò que et dius... Mira, 60 metres, per tant.
Home, suposo que sí. Encara no ha fet aquesta investigació, eh?
I si li queden aquests quilòmetres per fer. Ah, molt bé, mira.
Encara no ha arribat aquesta investigació, però sempre als salons...
Sí.
Sempre hi ha el preu especial de saló, perquè la gent porta molt producte, vol treure producte i fa un preu i unes condicions molt especials. A més, ara, molts de la gent que et ven un producte immobiliari, un pis, també t'aporta la financiació. Uh-huh. Et dona moltes facilitats a aquesta nova societat, diguéssim, immobiliària.
Bueno, aquest saló que també parla rus, parla xinès, i avui hem parlat amb el que és el president del saló, que continuarà vostè sent el del saló de l'automòbil, no? I continuarà com membre del Consell d'Administració de la Fira Barcelona, això sí?
Sí, fins que m'aguantin, continuaré.
Senyor Lacalle, moltíssimes gràcies. Carles, gràcies. Vols apuntar alguna cosa?
Moltes gràcies a vosaltres.
Res més, jo crec que ha quedat clar que no, el que senyor espero, Lacalle té ganes de...
Que us espero a tots aquí, eh?
Home, i tant.
No em falleu, eh?
No, ara vaig cap allà,
eh? Fins al diumenge a les 3, eh?
Doncs apuntem la cita. Gràcies, senyor Lacalle. Gràcies, Carles.
Moltes gràcies.
D'aquí una estona hi tornem al Saló Meeting Point en directe, i ja ho sabeu, avui fent aquest programa del matí, COPE, Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un salón inmobiliario hablando de pisos. Seguro que nunca os fijáis la calidad de piso, la calidad, perdón, de agua que hay en la zona donde os compráis el piso, donde lo alquiláis, porque es muy importante. Bueno, no quiero pensar que hay gente que no vaya a comprar un piso por la calidad de agua, porque ahora tienes la solución para arreglar esos problemas. Ese olor malísimo, no puedes hacer esos garbanzos como se tienen que hacer. La respuesta tiene un nombre. Y se llama Masical. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Monse. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, el agua es importantísima para nuestra salud, pero no nos compramos el piso pensando en que la zona donde estamos lleva mucha cal. Uh-huh. Pero si es así, si su agua arrastra mucha cal, no sabe bien, se va pegando en los electrodomésticos, nota cómo el calentador tampoco funciona adecuadamente y tiene que gastar litros y litros de agua para que le llegue caliente a la bañera, todos esos inconvenientes tienen una solución, y es colocar un aparato contra la cal, un masical en la tubería, que es por donde pasa toda el agua, donde tiene localizado su contador del agua o la llave de paso. Un masical que va limpiando toda esa cal incrustada y evita nuevos depósitos de cal, Monse, mejorando la calidad de la misma.
Bueno, esto debe costar un pastizal.
No. No, porque no tenemos intermediarios. Primero, nos ahorramos la instalación, porque no hay que hacer obras. Lo hace el propio usuario, como digo, en tan solo un minutito. Y una vez colocado, no gasta nada, ni luz ni pilas. Con lo cual, coste de mantenimiento cero. Ni productos químicos, ni filtros. Tratamos el agua de una forma totalmente natural. Y buena prueba de ello es que lo dejamos todo un año para que lo disfrute en su casa o en su negocio. Compruebe las ventajas de Masical. Si le convence, se lo queda. Y si no, lo devuelve y recupera su dinero.
Bueno, vamos a marcar ese número de teléfono. Recordamos el teléfono, la oferta del día y sobre todo recordar que no hay que comprarlo en grandes superficies, más que nada porque es que no está. ¿Teléfono y la oferta del día?
Y es que al comprarlo sin intermediarios, Monse, le sale mucho más económico y podemos hacer promociones tan buenas como esta. 902-107-109. Aproveche para pedirlo ahora a la 1:10, porque le va a salir a mitad de precio, ya que ahora está en promoción dos Masical para dos viviendas, por lo que cuesta uno. Solo 99 euros. Importante, díganos ahora que es oyente COPE y este lote lo recibe sin gastos de envío y le vamos a incluir un regalo de nuestra tienda a elegir entre varios disponibles. 902 107 109, Masical, con S de Sevilla.
Pues con S de Sevilla. Nos vemos mañana.
Un besito. Hasta
chao,
luego.
Besitos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Seguramente nuestro compañero Carles García Pastor, que hoy está ahí en directo en el Meeting Point. Carles, te hemos pillado mirando ofertas, ¿eh? ¿Bien o qué?
Sí, están bastante bien.
¿Sí?
Oye, yo es cuando terminemos aprovecharé, porque si veo alguna, pues quizás puedo... Tengo que pensar en mi futuro, Monse.
Por supuesto. Oye, tú piensas en... Ahora hablando de pensar, cuando tienes un electrodoméstico pequeño, ¿verdad que te da un poco de pereza aquello de arreglarlo? Porque dices, va, si esto me va a costar más caro que otra cosa, ¿verdad? ¿Tienes alguno?
Sí, porque es que además dices, ¿me va a servir de algo? ¿Lo voy a arreglar y lo voy a utilizar varios años o es mejor que me compre otro? Pasa muchísimo eso.
Bueno, pues yo te voy a aconsejar que apuntes este número de teléfono. Mira, el 923-2421, porque es el teléfono de Atredom. Es una empresa que se dedica al servicio técnico, tiene más de 15 años de experiencia y son especialistas en pequeños electrodomésticos del hogar y especialmente esos que tienen que ver con el vapor. ¿Sabes? Por ejemplo, la plancha, el aspirador, el robot de cocina. Y lo mejor de todo, Carles, es que si llamas al 923-2421, la gente de Atredom va a ir a tu casa gratis y te va a hacer un presupuesto gratis sin compromiso.
Qué bien, pues me lo apunto, ¿eh?
Venga, pues apunta 923-2421, porque si vas a mirar un piso, mira que tenga aquello de un safrage para poner un poco la plancha y todo esto. Por cierto, te has planchado muy bien hoy la camisa, ¿eh?
Muchas gracias, Montse.
12:52, no marxeu perquè anem directament amb el nou convidat que tenim ja assegut a la nostra taula avui en directe des d'aquest saló de Barcelona Meeting Point. I parlem amb una empresa, atenció, que la coneixeu segur. Es diu Engel & Völkers, la immobiliària alemanya líder en intermediació d'immobles de l'estanding arreu del món.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No, Carles, ja tens al teu costat el director general d'Engel & Völkers, el senyor Macià.
Sí, tinc aquí el Joan Carles Macià. Què tal? Benvingut.
Joan Galó.
I t'haig de dir, Montse,
sí?
Si parlàvem de que estava satisfet i optimista l'Enrique Lacalle amb bona cara, també el Jordi Cornet, no et vull dir com està el director general d'Engel & Völkers, perquè està radiant de felicitat. Per tant, les coses realment van bé.
Doncs així és, no els suportaré la contrària ni al senyor Enrique Lacalle ni al senyor Cornet, no? Nosaltres tenim un any més, vam començar l'any 2012 amb aquest nou projecte, el Metropolitan Market Center, un projecte molt ambiciós, amb més de 250 agents a Barcelona treballant, i la veritat que els resultats cada any han sigut molt millor dels que esperava, no? O sigui, molt, molt content.
Escolta'm, he ficat a la seva pàgina web, he tingut aquesta osadia de fer-ho, que crec que està bé, i he estat mirant doncs els números que han penjat vostès en allà, perquè la gent, veiem una mica com està el panorama, i la veritat és que són números que inciten o que et donen ganes de, o si no de comprar, de llogar, de fer alguna cosa, no?, dintre d'aquest sector.
Home, doncs la veritat que sí. I a més, si el que fas és mirar dossiers d'economia, t'adones compte que no hi ha moltes alternatives. Si al final tens uns diners i vols aconseguir un bon retorn d'aquests diners, si te'n vas a la banca, avui dia el que trobaràs a nivell de renta fixa és bastant, bastant poc atractiu. I si te'n vas a la borsa, busques una mica més de marxa, veuràs que és un mercat absolutament volàtil, no? Amb la qual el millor mercat actualment per invertir aquests diners és el sector immobiliari, està caríssim.
Escolti'm, vostès, a banda del mercat immobiliari, que avui és òbviament del que parlem, també fan d'altres coses, eh?
Bueno, ho intentem. Sí, és veritat que el que sabem fer molt bé, i ho fem des de fa molts anys, és intermediació immobiliària, de l'estanding. També fem lloguers, i ara, bueno, ja fa temps que fem yachting també, i ara també ens arribem al tema d'aviació.
Sí,
som bastant concrets. Intentem donar un servei de 360 graus, i que no vull que el director de la nova divisió que acabem d'arrenquir aquí a Barcelona tingui un disgust amb mi, també estem en el sector terciari. També fem comercial, que és investment. Mm. El que fem ara és intermediar doncs, locals comercials, oficines, edificis, algo que nosaltres sí hem fet a l'exterior, sobretot a Alemanya, però que aquí a Espanya no fa tant de temps que ho fem.
Bueno, ara
tenim un projecte sí. molt ambiciós.
Ara el company Pastor li farà moltes preguntes, però jo vull preguntar-li abans d'aquestes joies modernistes de l'arquitectura neoclàssica, noucentista o vanguardista, fins i tot immobles amb ubicacions que ofereixen vistes panoràmiques. Això ho tenim aquí a Barcelona.
Sí, no, és increïble, no? Només fa falta moure't una mica, algo que jo no faig molt, que habitualment surto de casa meva, vaig cap al despatx i torno, faig sempre el mateix recorregut,
sí.
I no t'adones el privilegi que tenim de viure en una ciutat com la de Barcelona, no? Tenim realment obres d'art, obres d'art. Jo de tant en tant tinc com a norma sortir un cop a cada 15 dies a fer algunes visites per realment ser conscient, no?, d'aquesta sort que tenim de tenir una ciutat com a Barcelona per treballar, no?
Sí, sí.
És espectacular, les obres d'art, que al final són obres d'art, de caràcter immobiliari, però obres d'art, no?
Bueno, passeja, sí que passeja que està moreno, Carles? Estic veient,
I tant, i això també ho hauríem de fer
nosaltres. T'estic veient a la foto.
No sé com m'estàs veient... Ah, una foto.
Home, sí, això del Twitter fa molt,
Això ha avançat massa ja, perquè no sé on estan les càmeres, deuen estar al micròfon. No, el que faig és que surto a córrer cada dia, i això vulguis o no tens excusa. Visquin en una ciutat com Barcelona, tampoc tens excusa. Has d'estar mínimament amb un color saludable.
Montse, jo ara intentaré a veure si parlo amb el Joan Galó Macià, el director general d'Engel & Völkers, i m'ensenya alguna de les coses que té per... No? Escolta'm, potser podem fer algun negoci. No sé el que busques tu, no sé tampoc el que busquen els ciutadans, no? Perquè vostès s'han hagut d'adaptar també amb els temps i això ha estat inevitable.
Correcte. S'han hagut d'adaptar per diversos factors, no? Però bàsicament per el factor que comentava a l'inici, no? Per aquest nou projecte d'aquesta envergadura, amb 250 agents al carrer aquí a la ciutat de Barcelona, era molt complicat tenir únicament focus en el mercat premium, no? Aleshores, el que hem fet és continuar d'alguna forma sent líders a tot Barcelona com el producte estrella de cada àrea. És a dir, si tenim molt clar que a la zona alta el producte premium el podem trobar a l'Avinguda Pearson i és el Caso Prong que tots hem somiat, doncs al Born potser estem parlant d'una peça molt singular amb vistes a Santa Maria del Mar, però que potser té un preu de 250.000 euros. O quines vistes, correcte. I això és el que volem, no? Ser una mica la referència en cada una de les àrees en les que operem, que actualment és a tot Barcelona, del sector.
Hi ha una cosa important que per primera vegada, Joan, però ja t'estic tutejant, Joan,
ja que sí,
seguia un Macià, per primera vegada en anys, la demanda nacional creix en nivell major que l'estrangera.
Així és, així és. I nosaltres no ho hem viscut de manera tan accentuada perquè realment la marca és una marca internacional, va néixer l'any 77 a Alemanya, té molta força la marca, la red internacional, i llavors nosaltres, afortunadament, i dic afortunadament perquè els ara parlem d'alegria, però jo vaig començar amb aquest projecte l'any 2012, han sigut anys molt difícils, però nosaltres en determinades zones, com pot ser Eixample, Ciutat Vella, el 75% de les nostres vendes les realitzàvem a estrangers. Ara això, doncs, en determinades zones continua sent igual, però a nivell global només és el 50%. I, efectivament, és una sort que avui dia el motor d'aquesta recuperació ve donada de la mà de compradors nacionals i també d'inversors nacionals.
Bueno, pues res, només hem de passar per Engel & Völkers. He vist l'estant, molt xulo,
Estàs
Carles.
Convidadíssima.
El tenim aquí al costat.
Fan ofertes o no? Es fan ofertes?
Et diré que està ple.
Sí?
Està ple.
Això que regalen algú, eh?
Aquí, no, regalen pisos a uns preus increïbles.
Sí, senyor,
increïbles,
amb uns preus molt competitius, amb uns preus molt competitius, amb un servei molt professional. La millor combinació.
Doncs mira, cap allà hi falta gent, Engel & Völkers. Joan, gràcies per haver estat amb nosaltres,
molt
senyor
amable.
Macià. Carles García Pastor, et convido que et vagis aquí amb el senyor Macià. Aviam si et fa una oferta dient que ets de copi, a lo millor cau una clau.
Doncs això està
si
fet.
Trobo un bon pis amb vistes a Santa Maria del Mar, tu.
Home, demanes poc, eh? Gràcies, senyor Macià. Gràcies, Carles García Pastor. Avui des del Meeting Point en directe, també moltes gràcies al Sergio López, avui a les vies de so, en viu i en directe, i també a la Rosa Hernández, que ha fet les tasques de producció. I abans d'acabar, recordar que aquest programa, el Matí Cope Catalunya i Andorra, tornarà demà a la mateixa hora, aquí, a Cope Catalunya i Andorra. Serà divendres ja, serà divendres. Bueno, el Jorge Martínez i jo mateixa, què fem? Jorge, anem caminant fins al Meeting Point o anem un taxi? Bueno, va, com vulguis. Fem una mica xino-xano. Que vagi molt bé. Feliç dia i fins demà. Us deixem en la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. Adéu!